A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Voleu imaginar quina destinació s'imagina que té un personatge? Ho podeu fer amb la novel·la L'aiguamoll definitiu, de Giorgio Manganelli, en traducció de Carme Arenas, publicat per El Gall Editor. L'última novel·la de l'autor Giorgio Manganelli, mort el 1990, narra la visió al·lucinada d'un lloc on és difícil entrar i impossible de sortir, anomenat l'aiguamoll definitiu. Hi entra qui ha comès un delicte, però no sap quin. El narrador i el seu cavall, que es revela com un personatge important, es mouen en una terra tèrbolament viva. L'aiguamoll és infern i jardí, cementiri i monòleg de ment, habitat per la solitud de la mort. La novel·la L'aiguamoll definitiu, de Giorgio Manganelli, en traducció de Carme Arenas, es troba publicada al Gall Editor. Voleu viure literàriament una tempesta als països nòrdics? Ho podeu fer amb el relat L'aurora de la fi del món, de Pep Castellano, publicat a Bromera Edicions. Una tempesta solar sorprèn un científic que treballa per modificar llavors genèticament. Tots els sistemes elèctrics de la Terra queden fora de combat durant dies. Quan el científic torna a casa, una nova tempesta solar fa caure l'electricitat definitivament. Quan res no funciona, el caos comença a regnar. Els que sobreviuen es veuen obligats a lluitar aferrissadament per construir un futur nou. La novel·la L'aurora de la fi del món, de Pep Castellano, es troba publicada a Bromera Edicions. I acabem amb una història de ciència-ficció i realisme màgic. Es tracta de la novel·la La peculiar història de Lava Lavender, de Leslie Walton, en traducció de Montse Molist, publicada a l'editorial Cruïlla. La protagonista neix amb un tret que la ciència no s'explica: ales d'ocell. Però lluita des de sempre per sentir-se una persona normal. Quan es fa gran, vol entendre el perquè de les seves ales i es proposa investigar les arrels de la seva família. Una manera d'explicar tres generacions de dones potents, somiadores, singulars i màgiques. Aquest viatge la porta des de França als Estats Units i té com a taló de fons els grans esdeveniments del segle XX. La novel·la La peculiar història de Lava Lavender, de Leslie Walton, en traducció de Montse Molist, es troba publicada a l'editorial Cruïlla.
Nous llibres amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel. A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens poma Royal Gala per 1,49 € al quilo.
I també patates seleccionades bossa de 5 quilos a 54 cèntims al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Cada dia, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda, el meu equip i jo t'esperem per passar grans estones. Soc Toni Guerrero i t'espero de dilluns a divendres a Ràdio Estel amb tots els ingredients per compartir bons moments de ràdio i, naturalment, bona companyia. Estem amb tu, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. T'espero.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
¿Sabía que Estelnet le acompaña allí donde quiera ir?
A comprar.
Al médico.
Al banco.
A la iglesia.
Incluso al teatro, al cine, a conferencias.
Allí donde quiera ir, Estelnet estará con usted.
Infórmese en el 93-179-76-39 y en estelnet.es.
Apúntelo, 93-179-76-39.
Servicio de acompañamiento de Estelnet, porque Estelnet está siempre a su lado.
Ciao, sono Marco, ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
Che bella cosa!
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes pizzería en el Vallès, en San Cugat y San Quirze, y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Sale Pepe, la auténtica cocina italiana.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte.
Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. El Montseny amaga un petit paradís que convertirà el teu casament en el dia més especial de la teva vida. Can Pi Jaume, una finca enmig de la natura amb menús personalitzats i cuidats fins a l'últim detall. Fantàstics jardins, un servei complet i l'ambient perfecte per un dia perfecte. Can Pi Jaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pi Jaume, el paradís que imaginaves.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Set minuts, passen de les 11 en punt del matí. Tornem a ser amb tots vosaltres. Benvinguts, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia. És la de Trotamundos, és la de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat, des d'ara i fins a una en punt de la tarda. Molt bon dia. Ràpidament repàs a les persones, entitats que passaran per aquests micròfons de Ràdio Estel fins a una en punt de la tarda. Parlarem de vins de la Rioja ecològics. Avui parlarem de les tartes de Santiago, unes postres absolutament típiques a Galícia. També farem turisme per la zona del Montseny i ja que fem turisme, doncs pararem a dinar o a sopar amb un restaurant que us recomanem, el restaurant Can Pi Jaume d'aquesta zona de Riells i Viabrea. Avui, com no podia ser d'altra manera, anirem fins a les pastisseries Foix de Sarrià. La propera setmana és el dia 1 de novembre, dissabte 1 de novembre, diada de Tots Sants, i les tradicions pastisseres ens marquen els panellets com a protagonistes. També anirem fins a Camprodon, per parlar de les galetes Birba, Tota una tradició i una interessant història que té aquesta empresa. En uns instants, però, comencem maridant. I de quina manera? Amb l'establiment Marídame a la ciutat de Barcelona. En uns instants saludem en el seu responsable. Abans, però, les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem Trotamundos.
Trotamundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64. Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb vàries distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marron glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos...
Molt bé, doncs arrenca aquesta edició de Trotamundos. Comencem amb el nostre particular recorregut gastronòmic, que, com sabeu, us acompanyarem fins a una en punt de la tarda, eh? Amb bons maridatges, eh? Avui, per cert, parlarem de diferents productes fins a aquest punt horari, eh? Però el nostre primer protagonista ens ensenya precisament l'art del maridatge, eh? Que jo diria que s'ha ja qualificat com un art, eh? L'art de combinar productes d'una manera adequada i, sobretot, coherent. Diuen que és una cosa molt personal, però és evident que existeixen unes normes, podríem dir unes pautes generalitzades. Quines són? Com es pot combinar un producte doncs fent sortir aquests sabors adequats? Bé, de tot allò en sap, i en sap molt, el Francesc Ortiz, és sommelier, responsable de l'establiment Maridame de Barcelona. Francesc, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
D'això se n'ha de saber molt, eh?
Sí, bueno,
de combinar,
una miqueta, sí.
De combinar coses. Sí, sí. Això és personal o hi ha unes normes, podríem dir, establertes?
Bueno, és molt personal, perquè nosaltres a la botiga intentem guiar molt en tema de gustos, sabors, etc. I depèn de cada producte, doncs, intentem trobar el que el més adient. Després, està clar, el gust personal és immemorable, això. O sigui, els gustos estan fets i d'això. Però nosaltres a la botiga el que intentem és buscar el que millor vagi per cada producte, això sí. Vale?
Hi ha un famós cuiner, molt famós cuiner, que menja uns plats extraordinaris,
sí,
i els marida amb Coca-Cola.
Amb Coca-Cola, sí, això...
Vull dir, cada uno
exacte.
A su gusto, que diuen.
Sí, oi tant.
La veritat és que els sabors tenen un sabor especial, i aquesta és la repetició de la paraula, però que avui volem fer veure en aquest establiment. Marida, no fa pas massa, que teniu de vida 2 anys?
No arriba encara.
No arriba encara.
Un any i 6 mesos farà ara.
La veritat és que heu, podríem dir, revolucionat una mica el sector,
Una miqueta, sí, perquè la botiga l'hem intentat que tot el producte que tenim estigui totalment maridat. Si tu també vens a buscar-ne un vi, doncs tenim unes fitxes fetes a cada vi i, a més, buscat el producte que en aquest cas s'hi adiu millor, perquè no només t'emportis el vi, si tens una mica de curiositat en el món del maridatge, doncs que, a més, et puguis emportar un producte que s'adigui molt bé. Igualment, fets amb els productes també, no només perquè t'emportis, et poso un exemple, unes anxoves només, sinó que, a més, t'emportis el vi, cava, etc., adient per aquest producte.
Ah,
exacte.
No? I la veritat és que els sabors, jo no sé si han de complementar-se, han de dominar... Com funciona,
bueno,
això?
Aquí, en aquest cas, l'ideal i la perfecció, com si diguéssim aquí, seria trobar-hi el 50% de cada producte. Em refereixo a que estiguessis menjant i, a la vegada, quan estàs bevent, els dos productes, tant els nostres olors com a la nostra sensació tàctil en boca, estiguessin totalment complementats. Aquest seria el maridatge fantàstic, ideal, no? Però, exacte, cadascú tenim les nostres percepcions, les nostres olors, i a partir d'aquí, clar, s'intenta trobar el que millor vegem cada producte. Uh-huh. Una cosa anirà millor, una cosa anirà pitjor, però sempre intentant buscar aquesta línia perquè cap dels dos productes sobresurti per sobre de l'altre.
Uh-huh. Buscar l'equilibri.
Ah, exacte.
L'equilibri. Exacte. Estem parlant d'aquest establiment, Maridame, a Barcelona, al carrer Santaló número 1, carrer Santaló número 1, i que tenen una plana web interessant, i us diré per què. Maridame.me. Maridame.me. M-E. En aquesta plana web trobareu, evidentment, informació de tot l'establiment, els productes, en fi, tant vins, caves, licors, productes en general, que ara ampliarem aquesta informació, però també periòdicament publiqueu una sèrie de cursos, trobades, cates molt interessants, que crec que ja està feta la publicació fins al mes de desembre.
Ah, exacte, sí, ara mateix a la plana web, com molt bé has dit, tenim publicat fins a més o menys la segona setmana de desembre tots els cursos que farem, tant cursos, presentacions de cellers, com cursos maridatges, etc. Formatges, embotits, foie, tot el que en aquest cas és el nostre fort. També cates només de vins, però en aquest cas el nostre fort és el maridatge i és el que ens hem trobat que a la gent li és un atractiu, també. No només venir a catar vins, sinó que a més trobar-li el producte més adient, en aquest cas.
Jo et volia fer una pregunta, Francesc, que crec que important. Digue'm. A l'hora de maridar, és important igualar qualitats de productes?
Sí, i tant, i tant. Sí, sí,
perquè, exacte. Clar, si agafem un vi extraordinari amb un foie que no ho és tant...
Exacte, el vi extraordinari farà que l'altre producte sí que pugi una miqueta, però clar, sempre se'ns quedarà molt curt, igual que si ho fem a l'inrevés,
no?
O a l'inversa, exacte. Si agafem un producte extraordinari i li posem un vi... de baixa qualitat en aquest cas o diferent en aquest cas, clar, l'altre producte en aquest cas puja molt més a aquesta sensació qualitativa. Clar, sí, sí.
L'equip de Maridame, que és un equip inquiet i amb ganes de proporcionar informació, d'ensenyar doncs, a qui vulgui acostar-se a l'establiment doncs, a fer aquestes combinacions, aquests maridatges, com Déu mana, que diuen, sempre esteu innovant. I ara heu posat en marxa un tema molt innovador, que per cert, avui dissabte també es posa en marxa, feu dissabte sí, dissabte no, que és el Speed Tasting. De què estem parlant?
Doncs estem parlant d'una cata extremadament ràpida, com diu el seu nom, i catem 5 vins en 50 minuts. ¿Vale? Ja que a la nostra botiga tenim l'Enomatic, aquesta màquina que conserva perfectament els vins, en aquest cas tenim 8 tiradors d'aquests vins, hem decidit fer això perquè la gent en poc temps pugui tastar una quantitat intensa de vins. És molt poc el temps, és molt intens, però la veritat és que la gent està molt contenta, els hi atrau, i la veritat és que nosaltres també hem de fer coses així una mica més novedoses.
Us ha sorprès,
Sí, ens ha sorprès moltíssim, perquè si hagués sigut una quantitat molt grossa de vins, doncs potser la gent sí que s'hagués tirat una mica enrere, però 5 vins en aquest cas, i a més posem una quantitat per catar, exacte, petita, perquè no es faci molt feixuga.
Speed Tasting, avui dissabte es posa en marxa aproximadament a les 12 del migdia,
sí,
més o menys,
sí,
no?
Sí.
O sigui, amb una horeta, doncs es posa en marxa més o menys aquesta trobada, aquest temps per tastar, per catar aquests 5 vins de denominacions d'origen molt diferents, molt diverses, concretes...
Totalment diferents, perquè nosaltres a l'Enomatic anem posant vins pues que ens han agradat, que són coses que possiblement a vegades no tenim ni a la botiga, sinó que són coses personals, amb varietats de raïm molt diferents, i que també ens agrada que la gent conegui, i que nosaltres així tenim els inputs del públic per poder-lo introduir a la botiga, buscar-hi un maridatge i fer coses diferents, com és el nostre tarannà, en aquest cas.
Estem parlant amb el Francesc Ortiz, és el sommelier, el responsable d'aquest establiment, Maridame, a Barcelona, juntament amb Leonardo.
Exacte, sí, sí.
Formeu un equip, doncs, molt sòlid, i sobretot aquest equip inquiet, no?, d'oferir productes diferents, aneu a buscar allò que no es troba pràcticament enlloc, no? Això sí que és una persecució, que diuen al 100%, no? Busqueu el producte de més qualitat, encara que us n'hagueu d'anar a l'altra punta del país, no?
Sí, exacte. A vegades, per voler tenir aquell producte tan particular, a vegades simplement no l'hem pogut tenir perquè costa portar-lo fins a la botiga o l'elaborador no... Bueno, a vegades ens hem trobat amb complicacions per poder tenir aquell producte tan especial en aquest cas. Sí, sí.
Estan al carrer Santaló, número 1 de Barcelona. El telèfon d'informació, si voleu sol·licitar alguna informació, 93-624-2757. 624-2757 i la plana web maridame.me. www.cultura.me, amb aquesta publicació que repetim que està feta fins al mes de desembre. Un mes de desembre que marca les festes de Nadal, evidentment, esteu ja treballant de ple i fent aquests lots interessants, diferents, sobretot aquesta paraula m'agrada molt quan parlem de vosaltres, que voleu diferenciar-vos, lots diferents, originals, per regalar, no?
Sí, sobretot lots fets amb maridatge, amb curiositats, amb tocs diferenciadors perquè la gent no regali no només una ampolla de vi o una llauna de foie o qualsevol cosa, sinó que regali una experiència envoltant d'un lot de Nadal o d'un regal molt més personal que faci sentir bé a la persona que ho regala i, a més a l'altre, li pugui obrir un món d'experiències.
Posem algun exemple.
Doncs mira, ara que està tan de moda el tema dels gin tònics, en aquest cas, doncs hem fet una selecció de tres ginebres buscades a la vegada que siguin ginebres que estan fetes amb varietats de raïm, ¿vale? Que no siguin de destil·lació, sinó que siguin destil·lades amb varietats de raïm. I, a més, hem posat unes galatetes que van perfectament per fer el gin tònic i una cullera per fer el gin tònic, unes tòniques especials que van variades amb la ginebra i, a més, una caixeta on venen aromes diferents per posar-hi a dins el gin tònic, no? I això, bueno, pot ser com una mini experiència per fer aquesta mini sensació.
La corrent del gin tònic.
La corrent del gin
tònic, no? Estan boníssims,
sí,
però boníssim,
sí, sí.
Doncs es fan modes, Per això en el maridatge hi ha modes, no?
En maridatge hi ha moltes modes, sí. Sí,
tendències,
exacte.
Modes...
Sí, sí, exacte. Bueno, hi havia molt de temps amb el tema dels foies, per exemple, que continua havent-hi, però hi va haver una època molt de foie, o depèn de l'època de l'any també hi ha coses que sobresurten per sota de les altres, amb la qual cosa, bueno, coses interessants i de fer. I seguir aquest rol també de les modes, està clar.
Anem a parlar d'algun component també per regalar, que hi intervingui potser algun embotit.
Embotit, no? Sí. Per exemple, doncs, sense anar més lluny, llonganissa Riera Ordeix, o en aquest cas llonganissa de Vic, amb un cava o alguna cosa una mica més especial, de gran evolució, o fins i tot amb un destil·lat per buscar-hi aquesta sensació de greix en boca i aquesta intensa sacetat de l'altre producte i buscar-hi l'equilibri del maridatge. O una cosa tan simple com mengem habitualment, que és el pernil o que tot ens agrada, i buscar-hi, doncs, maridar-lo amb un fino o una manzanilla que contemplen aquestes notes salines que són molt, molt iguales i aquesta nota de greix tan elegant en boca. Vale?
Home, s'està posant molt de moda també, efectivament, fer el maridatge de bons pernils amb caves.
Amb caves, exacte. Amb caves de gran evolució i amb caves de llarga criança, perquè aquestes notes de llevats tan suaus i que aquesta nota salina que ens torna a repetir en boca i que tornem a reconèixer quan mengem el pernil.
Imagino que qualsevol persona, doncs, que s'acosti al vostre establiment també hi doneu assessorament total i absolut,
sí,
no?
Exacte,
de dir,
escolta,
avui m'interessa una persona que li agrada molt el pernil, que sortim una mica del típic vi, que està molt bé, però una mica, per exemple, doncs, doneu assessorament, no?
Exacte.
Doncs els trobareu al carrer Sant Aló, repetim, al carrer Sant Aló número 1, avui dissabte, recordeu aquesta nova alternativa, aquesta nova proposta que els professionals de Maridame posen a l'abast de tots vosaltres, l'Speed Tasting, a partir de les 12 en punt del migdia, més o menys. Dissabte sí, dissabte no, avui toca, Per tant, doncs, si voleu participar en aquesta experiència de catar 5 vins en 50 minuts, més o menys, doncs ja ho sabeu, us acosteu al carrer Sant Aló número 1 i us tractaran d'allò més bé. Molts èxits en aquesta campanya de Nadal, que us ve bona feina,
Sí, i tant. Ben preparats.
Aquesta època és molt maca, però molta feina.
Però molta feina, exacte.
Gràcies, Francesc. Dona-li una abraçada molt forta al Leonardo.
Igualment, de part vostra.
Gràcies. Primer protagonista que passa per aquesta antena de Ràdio Estel, el Francesc, per cert, ens parlava de galetes, Avui anirem fins a Camprodon, Anirem fins a Camprodon a conèixer les galetes Birba. Unes galetes històriques, d'aquesta localitat de Camprodon. Avui en parlarem amb el seu responsable, amb el Víctor Marsal, de la història, bonica història, interessant història d'aquestes galetes. Avui també anirem fins a Galícia per parlar de la tarta de Santiago. Cellers ecològics amb uns instants. Això no ha fet més que començar. Edició 521 de Trotamundos. Soñar el momento.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si vuoi conoscere la nostra cucina, ti aspettiamo in Sale Pepe.
Tu mi fai girar come fossi una bambola.
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes Pizzeria del Vallès en Sant Cugat y Sant Quirze y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Ciao, sono Marco. Ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
Aquest any, a Valdés Loto... Portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a la Rambles 88-94. Ensuma també la sort a www.loteriavaldés.es. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Cultura.
Placer.
Aromas.
Gustos.
La verdad.
Los mejores vinos en la bodega de Trotamundos.
Bueno, pues seguimos. Continúa esta entrega, esta edición de Trotamundos hasta la 1:00 p.m. Por cierto, programa, sabéis que últimamente estamos haciendo y prestando especial atención a todo lo que es y son productos ecológicos. Incluso ahora la moda está en crear restaurantes estrictamente ecológicos, con una comida absolutamente ecológica, productos ecológicos, vinos ecológicos, de los que, por cierto, en unos instantes hablamos, porque también es la tendencia de elaborar vinos cada vez más puros. Es el caso de nuestro siguiente protagonista, una bodega ubicada en Andosilla, uno de los 8 municipios navarros que forman y conforman parte de esa denominación de origen Rioja. Hoy queremos acercaros la realidad de las bodegas Bagordi, una bodega familiar que elabora ya desde hace tiempo esos vinos ecológicos con sus particularidades. Ese segmento ecológico, evidentemente, tiene una consecuencia hacia el vino. Hoy queremos conocer cuál es o cuáles son esas consecuencias de los vinos de esas bodegas. Bodegas Bagordi. Bueno, pues saludamos a su responsable, es el señor Luis Manuel Cárcar. Luis Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Igualmente, Luis Manuel, me alegro mucho de saludarte en una nueva ocasión, en una época, por cierto, de vendimia. Creo que en vuestro caso ya la habéis finalizado, ¿no?
Sí, terminamos el viernes pasado, hace ya 8 días.
Creo que con muy buena aceptación.
Pues sí, la verdad es que el tiempo ha acompañado, la calidad ha sido muy buena, estaba la uva sana. Al final se complicó un poquito el tiempo, pero ya era el momento en el que teníamos prácticamente el 90% recogido, con lo cual no hemos tenido ninguna incidencia negativa en ese sentido.
Me decía Luis Manuel Cárcar, preparando esta entrevista, que ha sido muy buena producción de cantidad y de calidad. Lo digo porque siempre, normalmente, no es siempre igual, pero normalmente va reñido, ¿no?, la calidad con la cantidad.
Sí, pero a veces también la naturaleza tiene esos factores de corrección. Entonces el año pasado fue un año bastante complicado porque hubo exceso de, climatológicamente hablando, hubo exceso de pluviometría que hizo que hubiera una merma sensible en la producción. Y entonces pues la naturaleza es así de sabia y ha hecho que este año se corrija y ha dado prácticamente lo que no dio el año pasado.
Uh-huh. Pero bueno. Bueno, las bodegas Bagordi, creo que arranca esta historia en el año 1996,
sí.
A pesar que antes de esa época, de ese año, ya llevabais una trayectoria importante dedicados al sector del vino, al sector enológico, ¿no? Y también nace con esa particularidad, ¿no? Unos viñedos 100% ecológicos.
Sí, es algo un poco inusual y sorprendente. Nosotros descendemos de una estirpe de viticultores de más de 150 años. Entonces, para nosotros el mundo de la viticultura no es nada nuevo. Entonces, habiendo convivido con una viticultura tradicional, enseguida entendemos que la viticultura ecológica no es más que una forma de viticultura tradicional. Es una renuncia hacia la utilización de productos de síntesis química que de alguna forma son agentes externos, extraños para lo que es la viticultura. No así la viticultura tradicional, que es en la que han convivido nuestras generaciones precedentes. Entonces, pues nos resulta muy fácil dar ese paso.
Estamos, por tanto, delante de una bodega que aproximadamente, mal contado, son unos 20 años, haciendo números redondos, los que lleváis a cabo esta actividad, ¿no? 20 años atrás, vamos a echar la vista 20 años atrás, ¿no? Este sector ecológico debía ser como algo muy raro, ¿no?
Sí,
empezaba este movimiento.
Éramos un poco pues pioneros en algo que todavía se desconocía, y no porque el agricultor o el conocedor del medio no lo entendiera perfectamente lo que le estábamos explicando y transmitiendo. Era más a efectos de consumidor. Y digo esto, y lo voy a decir con todas las connotaciones que tiene, porque en ese momento la ecología, digamos, había estado muy manoseada, y digo manoseada en el sentido de que se metía en ese mismo saco todo lo que era antinucleares, anti-OTAN, anti-no sé qué. Entonces, todas estas sensaciones que se dan en los años 80, 90, al final hacen que el consumidor pierda un poco el norte. Nosotros lo que hemos apostado es por una producción ecológica, sostenible, medioambientalmente, que dé garantías de consumo, sanitarias, y ya está, sin más. No tiene otro tipo de connotaciones ni políticas ni de otro signo. Simplemente es la producción. Y ahí lo dejamos.
Hombre, a las pruebas nos remitimos. La tendencia es hacia ese sector y ese mundo ecológico. Lo digo porque no hace mucho nos decía también un enólogo, una bodega, que elabora vinos ecológicos. Y más o menos empezó cuando vosotros también arrancasteis. Decía, parecíamos como unos pijos hippies raros, ¿no? Una cosa rara que nadie muy bien entendía, que nos decían, bueno, pero ¿qué estáis haciendo exactamente? Y bueno, el tiempo ha demostrado que la línea era la correcta, ¿no? Digo eso porque nosotros empezábamos esta entrevista, Luis Manuel, hablando de los restaurantes, de los restauradores que están aplicando esa corriente ecológica a sus menús y, en consecuencia, también a los vinos, ¿no? Yo no sé si el sector de restauración también es uno de vuestros principales clientes.
Sí, por supuesto. Es que al final te das cuenta de que la restauración, que lo que pretende muchas veces es esa satisfacción máxima de dar a sus clientes productos que realmente sepan a lo que son y que procedan de una forma de producción que sea sostenible, que sea respetuosa, que de alguna forma tenga un origen, ¿no? Entonces, ellos también se han dado cuenta de que este tipo de restauración, este tipo de elección de esos productos, lo que promueve es la satisfacción integral de sus clientes, ¿no? Entonces, pues es una apuesta que es a carta segura, o sea, es algo que yo tengo claro precisamente desde ese momento en el que decido, en el año 1990, dar ese paso a hacer agricultura ecológica. Y lo digo con toda la... como es, no es porque nadie me haya insistido, no, es un encuentro voluntario. ¿Por qué? Pues porque tenemos orígenes y sabemos que hace muchos años se producía así, de esa forma, y los productos sabían y eran exquisitos, y ese recuerdo de la infancia lo tenemos presente. Entonces, es tirar un poco de tu memoria.
Estamos hablando con Luis Manuel Cárcar, es el responsable de estas bodegas Bagordi, decíamos, bajo la denominación de origen Rioja, en ese pueblo, en esa localidad de Andosilla. Bagordi.es es la página web en la que vais a encontrar información sobre esos vinos, sobre esas marcas comerciales que se vertebran exactamente en tres, ¿no? Bagordi, Usoda de Bagordi y Navardía, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros, precisamente por la búsqueda de unos mercados en los que nuestro producto se diferenciara y fuera reconocido e identificado, hemos tenido que sacar nuestra producción principalmente al mercado exterior. Entonces llevamos años, desde el año 2000, posicionando nuestros vinos pues en Estados Unidos, principalmente en Europa, pero Estados Unidos ha sido uno de nuestros mercados últimos en conquistar, así como Canadá, como China, pero bueno, principalmente en Europa. Ha sido Alemania, Inglaterra, con Holanda, Bélgica, bueno, países nórdicos, los que principalmente nos han abierto sus puertas. Entonces, bueno, pues hemos tenido que posicionar a través de las diferentes marcas para llegar a más espectro de consumidores y de importadores, ¿no?, que son los que a la postre nos solicitan el producto, ¿no? Uh-huh.
¿Tienen una misma línea editorial, digamos, estas tres marcas comerciales, Bagordi, Uso de Bagordi y Navardía?
Bueno, Bagordi es una marca que en su momento sacamos como marca convencional. Y digo esto porque al principio nosotros no podíamos certificar nuestro producto hasta 3 años después de haber inscrito los vinos. Entonces tuvimos que hacer como una especie de periodo previo, y entonces sacamos una primera marca que era Bagordi. Entonces esa marca la hemos conservado para vinos de agricultura convencional, que nosotros ya no producimos, pero sí elaboramos de otros agricultores. Y luego nuestras marcas ecológicas son Usoa de Bagordi y Navardía. Uh-huh. Y son las dos marcas con las que llegamos a los diferentes países donde tenemos posicionado el vino, también en España en este caso.
Vinos a grandes rasgos, ¿cuáles serían las características que podríamos destacar ya a nivel gustativo?
Bueno, pues a nivel gustativo lo que nosotros promulgamos es la vuelta a los sabores tradicionales. ¿Dónde fundamentamos esta forma de este convencimiento? Bueno, pues aparte de que yo soy un entusiasta y enamorado defensor de la agricultura ecológica, entendemos que nuestro medio, el suelo donde cultivamos nuestras viñas, es el gran precursor de las diferencias. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el agricultor convencional ha interpretado que el suelo era un soporte sin más para las plantas, y no es así. El suelo es el auténtico laboratorio donde se desarrollan todas las actividades de la vida, que es la que a la postre va a hacer que esas plantas se desarrollen, ¿no? Entonces, la diferenciación viene porque nosotros alimentamos ese suelo, lo nutrimos, para que luego esa expresividad y esa diferenciación nos la aporte en los cultivos que nosotros desarrollamos, en este caso la uva. ¿Cómo se nota? Pues en sabores, en intensidad, en color, en más aromas a las frutas que de las cuales, en este caso las uvas, se nutre, pero que tienen muchas similitudes con otra tipología de frutas, precisamente porque son frutos que tienen un origen común con familias de frutos, ¿no? Pues cuando hablamos, por ejemplo, de frutas rojas, estamos refiriéndonos a cerezas, a fresas, a arándanos, a grosellas. Bueno, pues todo este tipo de definiciones que se utilizan tanto en la descripción de los vinos son comunes. ¿Por qué? Pues porque hay un factor común, que es el suelo. El suelo es donde la planta está absorbiendo los nutrientes para dar esos aromas y esas características propias de las frutas, ¿no?, que a la postre es lo que nosotros entendemos como un fruto, una diferenciación, ¿no?, una uh-huh. capacidad de llegar al consumidor, que aprecie algo.
El cómo nos tomamos los vinos, Luis Manuel, también tú sabes perfectamente que es muy importante, ¿no? Yo no sé si en esos vinos, en ese perfil de vinos ecológicos, tenemos que tener alguna consideración, ¿no? No sé si hay que decantarlos, la temperatura de servicio se modifica respecto a unos convencionales.
No hay que hacerle, no hay que hacer ninguna cosa distinta. La cuestión es que yo creo que son los sentidos los que tenemos que poner un poco a trabajar. Ahí es donde el nivel de conocimiento que cada consumidor pueda tener. Tampoco hay que ser, a ver, tampoco hay, para catar un vino ecológico tampoco hay que ser un gran experto. Simplemente vas a notar unas diferencias. Esas diferencias tienes que intentar analizar dónde se producen, si en la nariz, si en la boca, si en el sabor, si en el color, porque al final son todo cuestión de matices. Entonces, la búsqueda de esas diferenciaciones lo que va a hacer que nosotros captemos que pueden llegar a ser vinos ecológicos en función de esa diferenciación. No se trata de hacer ningún tipo de ritual diferente al que se hace con los vinos convencionales. Se trata de poner a trabajar los sentidos, ¿no? pues el gusto y la nariz principalmente, porque son los órganos que de alguna forma más captan esos matices, pero también la vista, ¿no? Uh-huh. La vista para ver si esa intensidad de color, si esa limpieza o si esa, pues aparecen ahí, sin más.
Bueno, pues hoy nos queríamos acercar a esa bodega 100% ecológica, viñedos 100% ecológicos, viñedos que ya acaban de finalizar esa vendimia, ¿eh? Que decíamos como titular, Luis Manuel Carcar nos lo decía, que ha sido muy buena vendimia, muy buena producción y de muy buena calidad. Bueno, en consecuencia tendremos que esperar para saborear los vinos. En cualquier caso, en fin, los vinos de Bodegas Bagordi ya están en el mercado, otras cosechas, evidentemente, dispuestos a ser catados por ese consumidor impaciente y, sobre todo, que quiere conocer otras sensaciones. Nada más, Luis Manuel, como siempre ha sido un placer y me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, un placer también para mí y poder transmitir a vuestros oyentes pues lo que nosotros sentimos hacia este mundo de la ecología y, en el caso concreto, de los vinos ecológicos.
Te envío un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente un saludo.
Gracias. Adiós. Luis Manuel Carcar, el responsable de esas bodegas Bagordi, directamente desde esa denominación de origen Rioja, desde Andosilla. Bueno, hacemos una pausa, enseguida nos ocupamos de más temas.
Trotamundos.
Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb vàries distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marron glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust. ¿Se imagina visitar en el cementerio a sus seres queridos y encontrarlos siempre todo en perfecto estado, sin tener que limpiar ni arreglar nada? Estelnet le ofrece este servicio y otros para que sus visitas sean como usted desea. Somos especialistas en la conservación y limpieza de tumbas, panteones y nichos. Porque a veces la distancia o la falta de tiempo nos dificultan el mantenimiento de estos espacios tan importantes para la familia. Además, también tenemos servicio de transporte para personas mayores. Infórmese en estelnet.es y en el 93-179-7639. Estelnet, porque recordarles es quererles. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona. El Montseny amaga un petit paradís que convertirà el teu casament en el dia més especial de la teva vida. Can Pijaume, una finca enmig de la natura amb menús personalitzats i cuidats fins a l'últim detall. Fantàstics jardins, un servei complet i l'ambient perfecte per un dia perfecte. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Via Brea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, el paradís que imaginaves.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Pues seguimos, estamos ya apurando la primera hora de esta edición de Trotamundos. Seguimos en este caso en Galicia, ¿eh? Sabéis que esta tierra la queremos especialmente aquí en Cataluña, a pesar de la distancia, ¿eh? Que nos marca una distancia larguísima, pero Cataluña y Galicia siempre han estado y se han llevado realmente muy bien. ¿Cuántísimos gallegos viven aquí en Cataluña, y además han hecho, en fin, sus negocios, han trabajado duro, pero siempre tienen esa mirada puesta en su tierra, en Galicia. Gastronómicamente hablando, hombre, no ocurre muy diferente, ni muchísimo menos. Han pasado muchísimos restauradores por este espacio de radio que nos hablan, muchos de ellos, con nostalgia de su tierra, de Galicia. Y acercarse diariamente a esa gastronomía gallega, bueno, pues les hace estar un poquito más cerca de su tierra. Todos ellos, hombre, casi todos ellos, han coincidido en calificar uno de los postres de la gastronomía gallega, típicos, tradicionales, absolutamente tradicionales, en la tarta de Santiago, Bueno, por algo será, Hoy queremos conocer las características de las tartas de Santiago, cómo se elaboran, por qué tienen la tradición que tienen y la calidad que tienen. Y lo particularizamos en una empresa, hombre, con muchísimos años de experiencia, Una empresa, Tarta San Cano, que marca diferencias respecto a otras, sobre todo en esa tradición y esa calidad. Hoy hablamos con su responsable, que es Ángel, Ángel de Tarta San Cano. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por acordarse de mí.
Bueno, Galicia y Cataluña, a pesar de la distancia, siguen hermanadas,
Sí, yo creo que sí, ya lo creo. A los gallegos nos gusta mucho Barcelona,
sí,
y Cataluña,
sí, sí.
En el entorno todo. Y la verdad, tenía usted mucha razón cuando me decía que los gallegos, hay muchos gallegos en Barcelona,
uh-huh.
y unos estupendamente, porque se han creado unos negocios y ellos son trabajadores, les va bien y estupendamente.
Extraordinario, sí. Desde luego son trabajadores, es curioso, Esto yo creo que forma parte de la filosofía de vida del gallego,
Sí.
Por lo menos los que yo conozco aquí en Cataluña trabajan, pero vamos, muchísimo.
Sí, es gente trabajadora.
Muchísimo,
sí.
Muchísimo, desde luego que sí, muchísimo. Y quizá trabajan muchísimo porque les gusta lo que hacen, cosa que es muy importante, no
es
solo
muy importante.
En el sector de la restauración, ¿no? Pero como en otros sectores, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a hacer un poquito, Ángel, repaso a la historia de esta empresa, Tartas Ancano, desde
sí.
Portomarín, desde Lugo,
sí.
Que arranca ya hace unos cuantos años,
Sí, bastantes años. Esto fue creado por mis padres en el Pueblo Viejo. No sé si sabéis que en Portomarín fue inundado. Y luego los monumentos que había en el pueblo de abajo se han trasladado al de arriba, donde se hacía de nuevo, y fue inundado con el embalse de Belesar, a la altura de Chantada.
Uh-huh.
Pues
la historia es larga, ¿no? Decíamos.
La historia es larga, sí. Sí, ya digo, mis padres han fundado un poquito la confitería a nivel de pueblo y, bueno, pues ellos trabajaron de aquella, no se hacían muchas tartas, pero se hacían rosquillas y se atendía el mostrador con pastelería y por ahí. Luego yo me fui haciendo, pasan los años, Y luego formé una familia y me establecí en el Portomarín nuevo. Y aquí pues hemos trabajado mucho, pero nos ha ido bastante bien, más o menos, ¿no? Sin ánimos de triunfalismo ni mucho menos, pero sí, nos ha ido bien. Y con la tarta que usted dice de Santiago, yo la titulo como Camino de Santiago, porque estamos en el Camino Francés.
Exacto,
que
exacto.
Les invito a que vengan a Portomarín o pasen por Portomarín y visiten Santiago, porque es una maravilla la cantidad de peregrinos que se quedan, hacen noche en Portomarín.
Uh-huh.
Y créame que es un pueblo pequeño de 500 o 600 habitantes más o menos. Y los peregrinos que se hospedan en Portomarín casi todos los días superan los 1.500.
Caramba,
a veces llega a 3.000, depende de la época. Pero es un boom lo que está pasando aquí.
Hombre, yo diría que casi lo que es la tarta de Santiago, lo que representa para la tradición gastronómica gallega, casi se ha convertido las tartas San Cano como un embajador, ¿no? Como un embajador de Galicia, ¿eh?
Oh, ya lo creo que sí.
Sí,
si todo el mundo que pasa se lleva la tartita o sí, si no... Sí. Juntan dos o tres y compran una para repartirla, porque se les hace mucho a veces para una persona comprar una tarta, es demasiado, es mejor tomarla en la cafetería con un café con leche o lo que es le apetezca, y desde luego que la prueban, si doy fe de todo esto.
Hombre, han logrado una cosa, Ángel, que creo que es muy importante, que es la mezcla entre ese producto gastronómico y el sector turístico, lo que decía, muy poquita gente se acerca seguramente a Puerto Marín y no se lleva una tarta de Santiago
en la maleta.
Sí.
Esto, nosotros en el despacho, tenemos un despacho al público y nos dicen que han venido de... terminaron el camino en Santiago y luego de vuelta vuelven por Puerto Marín para llevarse las tartas a sus amigos y a sus familiares como regalo.
Bueno, tenemos el privilegio nosotros también de tenerlas aquí en Cataluña. Hombre, yo decía que yo creo que la práctica totalidad de los restaurantes gallegos la tienen, yo diría que casi todos, en su carta de postres, ¿no? Esa tarta San Cano. Pero aparte, yo no sé si a nivel comercial hay algún otro canal de distribución, quiero decir.
Tenemos unos clientes fijos de casi todas las semanas para Cataluña, pues es un mercado muy importante. A nosotros Cataluña además tuvo la iniciativa de servirla con una copita de un vino tostado,
sí.
Que le queda muy bien y hace un postre riquísimo. Ya me gustaría que en otros sitios tomaran esa iniciativa y fueran acertándolo como lo acertó Cataluña.
Uh-huh.
La verdad, con los reposteros y con la técnica que tiene Cataluña, que Tarta San Cano esté ahí entre todos ellos es muy importante. Para mí, sobre todo, es muy importante porque Cataluña es de mucha categoría, mucho saber hacer, y a nosotros eso nos da un valor añadido muy importante.
Sin duda. Estamos hablando de Tartas San Cano, lo estamos haciendo con su responsable, con Ángel, que nos atiende esta mañana de sábado, hablando de la tradición, de la historia, de cómo se elaboran. Enseguida damos algunos toques de cómo se elabora esas tartas, con un elemento característico significativo que llama la atención a la vista, ¿no? Que es esa cruz de Santiago, preciosa, fantástica, que está en medio de lo que es la tarta.
En medio de la tarta, y luego va espolvoreada con azúcar glas.
Exactamente.
Y luego se saca la cruz y queda ya en negativo, se está viendo lo que es la tarta y luego el mantito de blanco que lleva alrededor.
Una tarta que se elabora con productos de primerísima calidad, no podría ser de otra manera, ¿no?
Por supuesto. Ahora mismo estamos poco menos que cambiando el dinero, porque la almendra está muy cara. Parece que, no sé por qué, pero este año está carísima. Pero nosotros esto sí que lo cuidamos mucho. Tenemos la fabricación, no alteramos ingredientes porque queremos mantener la calidad que hemos hecho siempre, y eso lo cuidamos mucho. Para mí el cliente tiene mucha, mucha importancia, y la tiene toda, vamos, porque sin ellos tampoco viviríamos, pero yo respeto mucho al cliente y no quiero que, si este año llevó tartas y le gustaron mucho, para el que viene tienen que gustarle lo mismo, porque ya digo, no alteramos la porque cueste más la almendra, no alteremos el...
La calidad, ¿no? La
calidad.
Configuración de este producto. Sí. Bueno, un producto que estoy convencido que yo diría que todo el mundo ha probado en alguna ocasión. Hoy queríamos, en esa línea pues informativa que estamos llevando a cabo de gastronomía gallega, poner ese punto informativo en los postres, ¿no? La tarta Ancano lo es. Yo creo que es absolutamente significativo la historia, la tradición que tienen detrás esas tartas, sí, de Santiago, sí, con esa cruz de Santiago preciosa, fantástica.
Así
que
es.
Encabeza ese postre. Bueno, pues Ángel, ha sido un placer, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo ustedes. Muy fuerte desde Cataluña, a todos los gallegos, y a seguir con los triunfos, a seguir haciendo ese buen trabajo que ya llevan muchísimos años haciendo.
Muchos años, intentaremos seguir unos cuantos años más y luego el que venga detrás que tome la iniciativa de cuidar la cuidar de las tartas tal como lo hemos hecho nosotros.
Seguro que sí. Estoy convencido de que ahora mismo le están escuchando restauradores gallegos que se han sentido orgullosos de su tierra.
Yo soy, y además estoy condecorado con el percebe de oro.
El percebe de oro, efectivamente.
De los hosteleros catalanes.
Sí, sí, sí.
Sí. Sí, estas fiestas que se celebraban una vez al año y donde éramos 2.000 o 3.000 comensales...
Hombre, Cándido pues Iglesias,
me han condecorado con esta...
Cándido Iglesias, una persona muy significativa aquí en la gastronomía gallega en Cataluña.
Sí.
Que formó... parte de esa asociación,
Sí, sí, sí.
De Percebe de Oro, En fin, no sé si quiere enviarles un saludo a esos restauradores gallegos.
Nuestros clientes, y el que no lo sea,
él se lo pierde, Él
igual,
se lo pierde.
Pero yo les aprecio y les doy las gracias y decirles que sigan confiando en nosotros, que no les defraudaremos.
Estoy seguro de ello. Ángel, un abrazo muy fuerte, gracias, de verdad.
Igualmente.
Un placer saludarlo.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Ángel de Tartas Ancano, tartasancano.com, esta es la página web, Si queréis más información podéis solicitarla en esa página web, interesante página, en la que vais a encontrar toda la información de lo que es la empresa, el recorrido, los productos desde Porto Marín, desde Lugo, haciendo que ese postre sea absolutamente auténtico. Tartas Ancano.
Trotamundos, les millors propostes per tu i el teu estómac. Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64. Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb vàries distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marron glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust.
Sabia que Estelnet l'acompanya allà on vulgui anar?
A comprar.
Al metge.
Al banc.
A l'església.
I fins i tot al teatre, al cinema, a conferències.
A tot arreu on vulgui anar, Estelnet estarà amb vostè.
Informi-se'n al 93 179 76 39 i a estelnet.es.
Apunti-ho, 93 179 76 39.
Servei d'acompanyament d'Estelnet, perquè Estelnet està sempre al seu costat.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel, del Camp a Taula, amb Isidre Font. Aquesta setmana, del Camp a Taula, entre altres temes, parlarem de la denominació d'origen del vi Tarragona, amb la secretària gerent d'aquesta denominació, Àngels Collado. Del Camp a Taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Riferra Café, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Riferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Riferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Ara, fins al 28 d'octubre, amb Hipercor i Viatges al Corte Inglés, per compres superiors a 50 euros, gaudiràs del 10% de descompte sobre la tarifa dels teus vols amb Iberia.
Recull ara mateix el teu vol de descompte amb el teu tiquet de compra i a volar a Hipercor i a Viatges al Corte Inglés.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Trotamundos.
Aquest any a Valdés Loto portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a la Rambles 88-94. En suma també la sort a www.loteriavaldés.es.
Ciao, sono Marco. Ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
Che bella cosa.
I
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes pizzería en el Vallès, en Sant Cugat y Sant Quirze, y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Sale Pepe, la auténtica cocina italiana.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Trotamundos.
Bueno, Galicia es una zona de nuestro país que realmente nos está ocupando últimamente con mucha intensidad. Su gastronomía, sus vinos, sus tradiciones gastronómicas y enológicas, sus fiestas, de todo ello hemos hablado en las últimas ediciones de este espacio de radio y también de las denominaciones de origen, por cierto, numerosas denominaciones de origen si hablamos del sector enológico. Una de ellas, una de esas denominaciones de origen, la denominación de origen Rías Baixas, es probablemente de las más conocidas, las más seguidas y consumidas a la vez. Hay una bodega, Bodegas Chávez, que fue una, prácticamente podríamos decir, una de las fundadoras de esa denominación de origen. Bien, hoy queremos hablar de todo ese trámite y de, evidentemente, la tendencia, las características de esos vinos bajo esa DO, y sobre todo de un vino muy en particular que espero probéis. Si no lo conocéis, quedaros con ese nombre, Castel de Fornos. Un albariño excepcional que hoy queremos analizar de la mano de su responsable, Pepe Chávez. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y hace unos cuantos años que fundasteis, tanto la bodega como el Consejo Regulador. Yo decía que fuisteis uno de los que propuso iniciar esa aventura del Consejo Regulador, de la denominación de origen, ¿no?
Bueno, bien, fuimos miembros colaboradores de la denominación de origen, primero como denominación específica, vino de la tierra, y seguidamente como hemos participado en la creación, en el desarrollo de los estatutos. De alguna manera participamos en la creación de la DEO.
Uh-huh. En cuanto a la bodega, creo que nace en el año 1955.
Sí, en el año 1955, José Chávez inició el tema del comercio de los vinos. Y a partir de los años 70, pues empezaron a hacer explotaciones de viñedo. Y de ahí, había la ansiedad por aquello de conseguir una denominación de origen, y se fue trabajando entonces, y desde hasta la fecha, que en el 86 se logró la denominación específica, y en el 88 ya la denominación de origen Rías Baixas, como su nombre ahora figura.
Uh-huh. Hombre, una DO que os ha dado un empuje, una fuerza, una vitalidad, podríamos decir, especial. Es muy importante una bodega tener ese amparo, la tradición y sobre todo el sello de calidad, y más si hablamos de Rías Baixas. Pero ese sello, yo imagino que también a nivel comercial os ayuda, ¿no?, a vender tanto en nuestro país como a nivel internacional.
Bien, al fin y al cabo es un esfuerzo de un conjunto de bodegas, y es un esfuerzo por mantener y conseguir la calidad. La materia prima, que es la uva albariña, goza de esa calidad. Entonces, lo que realmente falta era, que se controlara y que, no hubiera fraude en esas en esa variedad. De hecho, al haber, digamos, hacerse un seguimiento y hacer un control de las calidades, y pues bueno, se logró que, así como se venía comentando de tiempos atrás, que era una variedad que resultaba esto y lo otro, pues resulta que resultó pues tener todos los éxitos que hemos logrado a raíz, digamos, de controlar el tema de las calidades.
Bueno, una denominación de origen, sin duda, que es un sello de calidad, y sus bodegas, que están haciendo verdaderos esfuerzos para hacer vinos, hombre, realmente excepcionales. Es el caso de esta bodega, Bodegas Chávez, Castel de Fornos, es un vino excepcional, un albariño. Enseguida hablaremos de él, pero antes, hombre, ya que estamos en la época en la que estamos, hay que hablar obligatoriamente, yo creo, de lo que es la vendimia, que creo, en la entrevista previa nos decías, Pepe, que ya habéis finalizado, que ahora estáis en el proceso también muy importante, ¿no? De tener el vino ya en las botas.
Bueno, ahora mismo se está con las fermentaciones de los vinos, el tema de control de las fermentaciones, las trasiegas, el descubre, lo trabajo típico de las bodegas, ¿eh? Es un poco donde el cocinero hace el control, el enólogo en este caso, hace el control del producto para que, vamos, para que salga lo mejor posible, que es lo que se trata. El producto puede entrar muy buena calidad, pero luego después hay que, digamos, también cocinarlo.
Hombre, está muy bien este símil, ¿no? Porque en definitiva también los enólogos son cocineros, ¿no? Que van haciendo van poniendo sus ingredientes, claro, sus puntos de atención en un momento u otro, hasta que sale un plato excepcional, como es Castel de Fornos, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Esa es un poco la labor, primero, la base de materia prima, de la uva albariña, que esté en buenas condiciones y esto. Y bueno, pues luego después es un poco de mimo, porque pues hay que mimar las fermentaciones, mimar el producto para que resulte un buen producto final.
Hombre, y déjame que diga que el vino está tipificado como alimento, ¿eh? Con lo cual, en fin, mejor que mejor. Mejor
nos... hemos dicho que he cocinado.
Sí, exacto, mejor nos lo pones. Bueno, para los amigos que no hayan probado ese vino, Pepe, el Castel de Fornos, repetimos, albariño, ¿qué características? Porque, hombre, hay albariños y albariños, ¿no? Evidentemente. Ya. Es un vino que yo diría, invitaría a los oyentes que probaran, porque no es más de lo mismo. Por tanto, dentro de los albariños, yo creo que es un vino singular. Cuéntanos.
Vamos a ver, el Castel de Fornos, nosotros, esto pertenece en su mayor parte de cosecha propia. Son viñas que están en terrenos abancalados, de secano, y bueno, pues de alguna manera son vinos que, o sea, son uvas que maduran aquí en una fecha, o sea, que vienen como 15 días antes del resto del valle, por la situación geográfica que se encuentra. Están orientadas norte-sur, y eso pues recibe una insulación tal y aparte. Pues bueno, la zona es... Se diferencia un poco de lo que es otros vinos, porque de la zona del Salmés son vinos con más un vinos frescos, un vino de tendencia cítrica. Es decir, tiene un vino fresco con tendencia a cítrico. O sea, orientación manzana y cítrico. Entonces le da una notación distinta a un vino a una duración en botella de más de 2 o 3 años. Digamos, de los 2 o 3 años después de su parte embotellado, que puede ser 4 o 5 años.
Sí.
Pero bueno, la gente tiene la costumbre de consumirlos más frescos, pero bueno, de todos modos, estos vinos son vinos de mucha más duración por el carácter cítrico de los vinos, con su acidez tártica equilibrada, y resultan unos vinos siempre frescos, aunque tengan algo de tiempo.
Déjame que diga, que apunte, que a pesar de que los vinos blancos tienen fama de que hay que consumirlos cuanto más fríos mejor, hombre, hay que medir y mesurar esa temperatura, ¿no? Si enfriamos mucho un vino, escondemos notas florales, probablemente notas que en las que habéis trabajado mucho los enólogos, Pepe. ¿A qué temperatura de servicio sería la adecuada para probar ese Castel de Fornos?
El Castel de Fornos es un vino que se puede consumir entre 8 y 12 grados, dependiendo del consumidor. Pero entre 8 y 12 grados está bien, porque si se baja mucho más, pues resulta que esconde precisamente los aromas primarios y demás. Y aparte de eso, pues no lo valoras hasta que lo calientas en la boca. Y luego después ya no tiene pues demasiado más. El vino, para que desprenda, tiene que estar sobre 12, entre 8 y 12 grados, 10 grados, 12. Hay quien lo prefiere de más frío, pero ese es como si fuese pues un vino, un congelado. ¿No? Yo, es decir, lo normal es entre 8 y 12 grados.
Sí. Oye, y cuando tú descorchas una de las botellas de Castel de Fornos de tu bodega, ¿qué complemento gastronómico le pones? ¿Con qué nos aconsejas maridarlo?
Bueno, vamos a ver, el albariño va muy bien con los, como todos sabemos, con los pescados y mariscos. Y varía también bien con unas carnes blancas. De todos modos, hay que, es decir, si una botella lleva mucho tiempo embotellado, pues intentar refrigerarla, tenerla abierta 10 minutos o un cuarto de hora, y maridar, como sabemos todos, con los pescados, mariscos y alguna carne blanca. Uh-huh. Y como aperitivo también.
Sí, sí, sí. Porque dices abrirlo unos minutos antes del consumo. ¿Puede llegar a ser aconsejable decantarlo ese vino o no? ¿O no hace falta?
No. Es simplemente, es decir, el abrirlo, el tenerlo abierto 10 minutos, eso es suficiente. Para que se oxigene un poco.
Ese vino, Castell de Fornos, es uno de los elementos fundamentales de esa bodega, ¿no? Evidentemente tenéis otros vinos, podríamos destacar Flor Alta Expresión, Flor de Castell, Ponte de Abarca, Cinco Islas, en fin, un tinto, por cierto, un tinto. Déjame que diga que también tenéis un tinto, el Viña Barrantiños, que creo que fue el primer tinto de la denominación de origen, ¿no?, de la Rías Baixas.
Sí, bueno, esto es que nosotros hacemos para mantener un poco vivas las variedades de autóctonas de tinto, pues mantenemos una pequeña producción que, bueno, pues esto pues a la larga, pues ahora mismo pues se hace muy poco, pero tiene su mercadillo, y ahora pues, concretamente vamos a hacer una experiencia con una línea aérea que nos va a llevar precisamente del tinto y del blanco, albariño, claro, y bueno, pues a veces surgen cosas que llevan, pues le gustan un vino de este carácter fresco y tal, pues bueno, son novedades y se va manteniendo ahí.
Uh-huh. Una línea aérea, dices.
Sí, sí.
Uh-huh. Más que nunca, no, digo, ahora podéis decir, Pepe, que vuestros vinos son vinos de altura, ¿eh?
No, esos vinos que se van a botellar con una empresa de catering, que sí, es para una línea aérea internacional. Y entonces esta empresa se eligió llevar vino tinto en estas botellas que hay de 187.
Uh-huh. Bueno, en definitiva, en el cielo o en la tierra, ahí donde esté y donde haga falta, yo creo que siempre es bueno pues tener una botella de Castell de Fornos, este vino, esta referencia, este albariño de las bodegas Chávez, tal y como decíamos, tienen otros vinos, pero yo diría que este probablemente es uno muy significativo, muy querido, en el que ponen, y en fin, muchísimos esfuerzos para año tras año pues ganar premios y desde luego ganar la muy buena aceptación de sus clientes. Pepe Chávez, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado y que sigan los éxitos. Saludos de Cataluña a Galicia, igual, que son dos tierras que se quieren especialmente. Gracias, muy buenos días.
Igualmente, suerte.
Gracias, igualmente, Pepe. Adiós.
Saludinho, chao, chao.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb diverses distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marron glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
el Montseny amaga un petit paradís que convertirà el teu casament en el dia més especial de la teva vida. Can Pi Jaume, una finca enmig de la natura amb menús personalitzats i cuidats fins a l'últim detall. Fantàstics jardins, un servei complet i l'ambient perfecte per un dia perfecte. Can Pi Jaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pi Jaume, el paradís que imaginaves.
Bueno, pues efectivamente seguimos, continuamos hasta la una en punto de la tarde. Si os acabáis de incorporar en esta sintonía, seáis bienvenidos. Radio Estel Cataluña, Radio Principat de Andorra. Aquí sabéis que todos los sábados por la mañana hablamos de la buena gastronomía, la buena enología, rutas en definitiva, porque nos interesa comer bien y sobre todo también con una buena relación calidad-precio, ¿eh? Que también es algo que, por el tiempo que corre, hay que saber buscar, ¿eh? Bueno, en el Montseny es una zona en la que yo diría que en esta época del año en la que estamos, bueno, tiene un especial atractivo, ¿eh? Tiene un especial atractivo. La cocina de otoño, el Montseny realmente tiene muchos elementos fundamentales que nos pueden ofrecer, setas, castañas, en fin, muchos aspectos que hoy queremos particularizar en uno de los restaurantes probablemente más conocidos de esa zona. Nos vamos a la localidad de Riells y Viabrea, nos vamos al restaurante Can Pi Jaume. I el Josep Gandoi, que ens rep molt amablement, com sempre fa. Josep, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Benvingut. Jo deia que el Montseny en aquesta època té un caràcter i uns colors especials, eh, Josep?
Home, és molt maco, eh? La tardor és molt maco. O sigui, és un puesto de que és maco tot l'any, perquè quan comença la primavera és maquíssim, després està tot cargat de fulla verda, tot això és molt maco, i ara aquestes fulles se fan de diversos colors, m'entens? I van caient, van marxant. I aquesta tardor és preciosa, també, sí, és veritat.
De fet, el Josep em deia, estic encantat de fer l'entrevista ara, perquè estic, si veiessis el que estic veient jo, tot un paisatge de muntanyes, d'arbredes, realment espectacular, eh?
És molt maco. Estic ara aquí al mig dels jardins d'aquí, al mig del camp, que tenim un camp grandiós molt maco, està tot al voltat de pins, de betos, bueno, és molt maco, molt maco. I aquí estem, pues, preparant ja menús de la tardor, menús d'empresa per Nadal i, bueno, com sempre, funcionant.
Anem a parlar per passes, eh? Si et sembla, comencem una mica parlant d'aquesta cuina de tardor, què és el que oferiu, quins plats emblemàtics podem oferir, i després també parlem d'aquests menús de Nadal, efectivament, perquè també per als, persones, empreses que vulguin fer, doncs, un recull, un dinar, un sopar, doncs, cara a les festes de Nadal, jo crec que aquest restaurant Can Pi Jaume també és una molt bona elecció. Comencem per aquesta època de tardor que estem. Quins plats serien els més representatius, Josep?
Bueno, doncs mira, ara comencem, precisament estem ja preparant la carta. Les cartes la canviem sempre dos o tres cops a l'any, i ara la de tardor, doncs bueno, aquí estem posant plats de la caça, plats d'escargols a la llauna, que són boníssims ara encara aquest temps. I bueno, i a partir de totes aquestes coses, pues, barregem molt el que són els bolets amb diverses coses de carn, els peus de porc els fem amb ceps, guisadets. Són plats que apeteixen molt, però sempre canviarà una mica ara de cara al fred. I aquí estem preparant totes aquestes coses. No podem oblidar mai que Can Pi Jaume sempre estem amb plats de peix, marís, on tenim el viver propi nosaltres, on d'aquí tenim quatre llagostes, bogavans, en fi, tot el tipus de marís. I llavors d'aquí pues, fem plats de temporada i plats d'aquesta manera que t'estic dient.
Home, el marisc a la muntanya crida l'atenció, però sí que és cert, i és curiós, però en moltes ocasions a mi, com a mínim quan m'han parlat del Can Pi Jaume, m'han dit, escolta, vés allà perquè hi ha un marisc fantàstic.
Bueno, és que efectivament ha sigut poder una de les coses des de que fa 30 anys que s'ha inaugurat aquest restaurant, des de que ho vaig muntar i preparar-ho aquí.
Home, hem de dir, deixa'm que digui, Josep, que tu ets de Galícia,
Sí,
de manera que, esclar, això, portes el marisc i el peix en el cor, quasi.
Això és veritat, això és veritat. El nostre és tocar el bon bé el peix i totes aquestes coses.
Sí.
I llavors, bueno, aquí tenim aquí al costat de nosaltres, de Palamós, una gamba boníssima. I aquestes gambes, bueno, pues les pots fer amb un suquet, amb una cosa que tu vulguis, i aquí pot anar al costat d'elles, pues, uns rossinyols, uns ceps, uns rovellons, i, bueno, pots fer plats preciosos i que agraden molt.
Mm-hmm. Estan a la carretera de Breda, en el quilòmetre 3, en aquesta localitat de Riells i Viabrea, a la província de Girona, ja és província de Girona. 972-870361, aquest és el telèfon, 972-870361. Aquest és el telèfon de reserves, qualsevol consulta, qualsevol pregunta, doncs aquí estan a la vostra disposició. I aquests menús, doncs, que no sé si ja els teniu llestos o esteu ja confeccionant aquests menús d'empresa, que ara les festes de Nadal, Són unes festes, unes diades, que vosaltres també hi aboqueu molts esforços, Josep.
Bueno, pues nosaltres ara estem fent aquests menús de... Després aquí, a partir d'aquí, us repartim també per les empreses d'aquí del voltant i tot això. Fem uns papers per a posar per la... Bueno, a les empreses. Se les truca també, ho posem al Facebook nostre també. Bueno, funciona de la següent manera, aquests menús. Fem uns menús de... Hi ha un pica-pica, on posem un pernil de glaç amb unes torradetes i pa amb tomàquet. Tot és a base de closca, de principi, el pica-pica, almejas, d'aquelles que tu deies abans, gallegues,
sí.
Unes navaixes, uns cargols de mar, tamborinyes preparadetes amb un bon vi d'allà de Galícia, de l'Albariño... I, bueno, cosetes d'aquestes. I després, bueno, pues fem sempre, donem a elegir el segon plat. Bueno, aquí pot ser un bon entrecot, que és d'aquí de la carn d'aquí de Girona, carn de Galícia, que és la que també toquem sempre, també. Una bona espatlla de cabrit, el famós cochinillo, que també són plats d'aquests dies. I, bueno, tot això regat amb molts bons vins i bons caves, i queden uns menús formidables de bons, i el preu, pues, bueno, oscil·la entre els 20, 25, 28 euros per persona.
Molt bé. Doncs aquests són aquests menús de Nadal, destinats doncs, a aquestes grup d'amics, empreses, en fi, doncs, que ja saben que estan a la seva disposició. Perquè sembla que comença a remuntar, no? Anys enrere, perdó, la crisi doncs, va doncs, apretar fort en aquest sentit. Crec que em deies l'altre dia, Josep, que això sembla que, en fi, ja les empreses estan una mica més animades, no?, a fer aquests dinars o sopars d'empresa.
Sí. Escolta'm, a nosaltres, si te dic la veritat, fa anys enrere això, bueno, havia quantitats d'empreses i d'amics, o sigui, treballadors de les empreses que s'ajuntaven ells o feien una festa preciosa i, bueno, era igual gastar 20 que gastar 30. Això és veritat,
clar,
no?
Clar.
Ara, pues, bueno, han passat uns anys que això s'ha anat limitant una mica perquè, bueno, la crisi s'ha notat molt, però nosaltres també hem sabut fer menús de més d'anar-los de 30 a 40 euros, pues, a posar-los aquests de 20 o 25. I es menja molt bé, però que molt bé igualment. A veure, tinc que ser ben franc. També, efectivament, el producte, tant el peix, el fresc, parlem d'un lluç, d'un rap, d'unes almejas, d'unes gambes, com he dit abans, de Palamós, abans estaven parlant d'uns preus alts i ara també estan més baixos. O sigui que també podem fer aquests menús més baixos. És el que hem anat fent fins ara.
Mm-hmm. Un restaurant, per cert, Campi Jaume. Avui hem parlat d'altres coses, no? Però altres ocasions tindrem per parlar dels casaments, que també els confeccioneu molt bé, amb molta delicadesa, amb molta afició i, sobretot, que hi disfruteu molt. Un casament per dia, No
sí,
allò que hi ha dos o tres casaments.
Sí, efectivament, t'ho agraeix molt que m'ho preguntis. Ja t'ho he dit algun dia i ho anirem comentant més vegades. De que tenim un gran menjador al mig de tot aquest verdor, d'aquests pins que parlava abans, d'aquests abetos, on hi caben 300 persones i estem fent casaments amb menús des de 70, 80, 90 i 100 euros per persona, tot tancat, tot el menú tancat. I aquí pues, és el mateix que t'he dit abans. També comencem amb un pica-pica de tot tipus de marís i de coses que anem fent i preparant. I després, pues, bueno, sempre treballem amb aquestes carnes de Girona, el cabrit, el lechal, tot això. Uh-huh. I, bueno, aquí comença una festa maca, s'ho passa molt bé la gent, tenen aquí puesto per estar ballant, perquè nosaltres mai li donem pressa als novis d'allò, dir-li, vinga, va, que hem d'acabar perquè a la nit fem una altra, o al migdia fem un i a la nit una altra, o no sé què. No, 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 fem un per dia i la gent que estigui fins al temps que vulgui, que se divierta molt i que ho passi molt bé.
Mm-hmm. Exclusivitat, doncs. En qualsevol cas, tindrem ocasions per centrar-nos en aquests casaments. En qualsevol cas, nosaltres avui volíem donar aquest toc informatiu del Campi Jaume, que ja està en plena temporada de tardor, amb aquesta línia gastronòmica de tardor, plats de tardor, i que sempre és un plaer acostar-se en aquesta localitat de Riells i Viabrea, molt a propet de Breda, una localitat que també es coneix molt, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, trobareu aquest restaurant. Un restaurant que s'ha fet popular, molt famós, molt conegut, entre altres coses, perquè són molts els jugadors de futbol que hi han anat. Amb això et vull dir que aquesta tarda, avui dissabte, Josep, saps doncs que hi ha el clàssic, eh? Jo no sé si t'atreviries, perquè jo sé que hi entens molt de futbol i que t'agrada molt el futbol. Per qui apostes, eh? Madrid-Barça. T'atreveixes a dir un resultat o no?
Home, ja ho tinc molt clar, eh?
Quin? Però parles... Josep, deixa'm que et digui. Parles amb el cor o amb el cap?
No, amb el cor.
Ah.
Jo quan parlo del Barça és amb el cor.
Amb el
sempre,
cor.
Per mi el Barça és el Barça. I,
sí.
I, bueno, en fi, no ho sé. Jo per mi guanyarà el Barça. I va guanyar seguríssimament entre 2-2 goals. 2-3.
Dos...
Això per mi serà el resultat del dissabte.
2-3.
Sí, home, bueno, i el Barça ha de partir-se el pecho allà i ha de llevar-se-lo por delante todo.
Doncs vinga, veurem a veure què passa aquesta tarda.
Vinga.
Estem en contacte. Josep, gràcies. Una abraçada molt forta t'envio.
Igualment per tots vosaltres i per tots els oients.
A veure si l'acertes, eh? Madrid
vinga,
2, Barça 3. A veure què passa aquesta tarda, eh?
A veure què passa.
Una abraçada. Gràcies, Josep.
Adéu,
gràcies.
Ja ho veurem. Adéu.
Recordeu aquest telèfon de reserves d'aquest restaurant, Campi Jaume, 972-8703-61. 972-8703-61. Repetim, carretera de Breda, quilòmetre 3, Riells i Viabrea, eh? Amb aquesta carta de productes, de plats emblemàtics de la tardor. No us ho perdeu, val la pena. Nosaltres seguim, continuem.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pi Jaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pi Jaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pi Jaume, estimant la cuina des de 1984.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Sabia que Estelnet l'acompanya allà on vulgui anar?
A comprar.
Al metge.
Al banc.
A l'església.
I fins i tot al teatre, al cinema, a conferències.
A tot arreu on vulgui anar, Estelnet estarà amb vostè.
Informi-se'n al 93 179 76 39 i a estelnet.es.
Apunti-ho, 93 179 76 39.
Servei d'acompanyament d'Estelnet, perquè Estelnet està sempre al seu costat.
Aquest any, a Valdés Loto... Portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a la Rambles 88-94. Ens suma també la sort a www.loteriavaldés.es.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat.
Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al Restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Coneix Catalunya, coneix la nostra terra.
Les tradicions gastronòmiques aquí a casa nostra, a Catalunya, la veritat és que són moltíssimes, eh? Tenim el privilegi, tenim l'honor, doncs, de comptar amb empreses centenàries, més que centenàries, altres que s'acosten als 100 anys de història, però realment, doncs, que fan les coses molt ben fetes. I sobretot, en aquesta llarguíssima història, com és el cas del nostre següent protagonista, volen i continuen fent les coses des d'un àmbit tradicional, quasi artesanal, eh? Avui, ja sabeu que darrerament estem parlant de diverses temàtiques de la zona de Camprodon, a la comarca del Ripollès. Avui volem parlar d'una empresa que elabora un producte, jo diria, absolutament autèntic d'aquesta zona de la que us parlem, eh? Són les galetes Birba. Avui en volem parlar, volem posar sobre la taula la llarga història que tenen i sobretot l'evolució d'aquestes galetes. Aquest matí de dissabte ens acompanya, saludem via telefònica, en el seu gerent, és el senyor Víctor Marsal. Víctor, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, com estem? Molt bé, molt bé.
Benvingut i gràcies per atendre'ns la comunicació telefònica de Ràdio Estel i parlar d'aquesta empresa, Jo, si et sembla, Víctor, m'agradaria començar una mica destacant la història, eh? Aquest àmbit històric que teniu, que és realment molt llarg, eh?
Bueno, de fet, la zona de Camprodon i el Ripollès sempre, històricament, ha tingut aquesta tradició, perquè no és la... No, bueno, en aquest moment sí és l'única, però havien existit més d'una, hasta tres fàbriques de galetes de Camprodon.
Sí.
I això, pues, en aquests moments, fa més de 100 anys. Naturalment, Birba va començar la família Birba, van anar funcionant, després, per avatars de les circumstàncies, han passat per diferents mans en dues ocasions. En aquests moments ara està, gràcies a Déu, amb nosaltres, i el que sí ha fet ha sigut seguir sempre la tradició del mestre galeter, de seguir fent les galetes com s'han fet sempre, i sobretot amb els productes naturals, sense conservants, i amb la fórmula tradicional de tota la vida, perquè al final resulta que quan les matèries primes són les adequades i la forma de fer-ho és l'adequada, acabes notant-ho amb el paladar, no?
Uh-huh.
I la història d'aquesta fàbrica, doncs, ha estat aquesta, al principi amb una fàbrica més petit al centre de la població de Camprodon. Posteriorment, per augmentar la capacitat productiva i per poder emprendre noves o iniciatives més ambicioses, pues, es va transformar la fàbrica i va sortir de la població i la vam centrar al costat, a l'entrada just de Camprodon, però en una zona industrial. Però, a pesar de que s'hagi ampliat la fàbrica i s'hagi fet més gran i s'hagi mecanitzat, el sistema de fer les galetes segueix sent el tradicional i segueix sent artesan, i com ho feien les nostres àvies i les nostres bisàvies a les seves cuines, no?
Uh-huh.
I això és una mica el que distingeix aquestes galetes, jo quasi diria, de les del reste del món, perquè a vegades prima més la productivitat, la producció, els marges, els costos, i bueno, galetes Camprodon amb galetes Birba sempre ha tingut l'avantatge, especialment a Catalunya, de ser una galeta sempre apreciada, la típica caixa que sempre les àvies guardaven al rebosc per quan venien visites.
Sí, sí, sí.
I això ens permet, pues, poder mantindre una mica el diferencial de preu, que realment és un diferencial de preu perquè ho provoca el cost, però el diferencial de preu que té és seguir fent les galetes així.
Hi ha una cosa, respecte a aquest tema que estaves tractant, Víctor, que són les caixes, no?
Sí.
Que certament, jo recordo que aquestes caixes conservaven el producte durant molt de temps, eh? Ho dic perquè ara, actualment, doncs, unes galetes o te les menges ja rapidet o ja les pots llançar, no?
Sí, però una hora de la veritat no és exactament la caixa la que produïa això, eh? Eren els reboscos que hi havia a l'època i les zones on les tenies. De fet, si les tens en zones d'alta humitat i un cop obertes, costen més de conservar les galetes. De totes maneres, aquestes, les que es conservaven molt bé en aquella època, segueixen conservant igual perquè es fan igual. Uh-huh. Sí, sí. Això sí, en zones de molta més humitat i de molta tal, també li afecta perquè com no li estàs aplicant conservants, doncs la galeta, hi ha moments que pot patir aquesta qüestió. Però, vamos, de totes maneres, la caixa metàl·lica, que és la que et deu referir, ajuda a conservar-la. Sí.
Estem parlant de galetes Birba, d'un producte absolutament tradicional aquí en aquesta zona de Camprodon, tot i que teniu una red comercial, doncs, que de seguida parlarem, doncs, extenses, poden trobar a tot arreu. Però vull dir-te i fer-te aquesta reflexió, no? Que sí que és cert, doncs, que us heu convertit en un producte, jo diria, molt lligat en el turisme, també, d'aquesta zona. No fa pas massa estàvem a Menorca i parlàvem del gin xuriguer, no? I ens deia l'elaborador, és que jo diria que ve molt poca gent a Menorca que després no s'emporti una ampolla de gin xuriguer, per exemple, com a producte tradicional. Crec que passa el mateix amb vosaltres.
Exacte. Nosaltres, a vegades, en broma, diem si el pont de Camprodon el veuen més per el pont que surt a les caixes o per la gent que passa pel pont de Camprodon, no?
Exacte.
Camprodon és preciós i és molt recomanable visitar-ho, però el pont de Camprodon tinc que reconèixer que les galetes Birba les ha fet... conèixer per tot el món.
Uh-huh. Anem a parlar del producte, estrictament del producte, de l'elaboració de la matèria primera. Feies al·lusió ràpidament, doncs, a la importància que té, doncs, el producte, no? La qualitat d'aquest producte mitjançant el qual es fa les galetes, no? Jo crec que aquí és on poseu l'accent definitiu, no?
És que és el cas. Vull dir, la fórmula, sincerament, sí que és que no es publica, és veritat, però hi ha moltes àvies o bisàvies a Catalunya, especialment, que saben fer galetes i saben fer galetes bones. Però el secret és que la matèria prima sigui matèria prima de primera qualitat, que és més costós, però quan tu parles de mantega, doncs si la mantega és del Cadí, o l'ametlla és una ametlla seleccionada, o la farina, o qualsevol producte, tradicionalment l'has buscat d'alta qualitat, al final s'acaba notant amb el propi producte. Si, a més, la forma de manipular-lo i de fer-la i de fornejar-la és a l'antiga usança, que es diu, no? Uh-huh. Pues aquesta és la clave. Un producte natural, producte bo, producte de la terra, i això sí, perquè és llei i és obligatori, no en parlem de conservants. Quan llegeixes les fórmules de les galetes, no hi ha cap lletres d'aquelles rares del DC14 i no sé què, que són additius i són conservants. Lo qual també limita, perquè seria, moltes vegades, comercialment seria molt bo poder-li ficar productes que, com tu deies, pues et permeti viatjar durant un any i que no li passi res la galeta.
Sí.
Però a vegades està en contra això de la pròpia qualitat de la galeta. Mm-hmm. D'aquí que tradicionalment ha estat un producte de consum a Catalunya, des de luego a la zona del Ripollès, però jo diria avui en dia tot Catalunya, i que en canvi ara hem de fer esforços per donar-la a conèixer a la resta d'Espanya i sobretot amb l'exportació, que és la nostra prioritat actual. No? Mm-hmm. Perquè aquí, quan parles de Birba, tothom sap el que és Birba, i a fora, quan parles de Birba, ningú sap el que és. I el pont de Camprodon és molt maco, però no saben ni on està.
Les característiques d'aquest producte són importantíssimes, i alhora també, jo no sé si doncs, la tecnologia o les classes de galetes al llarg de la història s'han anat modificant o us manteniu ferms a l'aposta, diguem, inicial.
Nosaltres en aquests moments tenim una ventena, quasi 30 models de galetes diferents. N'hi ha 12 d'ells que són els tradicionals de tota la vida, els que estan amb el sortit, els que es coneixen de sempre. S'està intentant innovar i s'estan intentant buscar producte perquè s'introdueixen nous productes i el món, estem una mica per preu quasi rosant amb el món de la delicatessen i llavors t'obliga a fer derivats diferents. Però la galeta, des de l'Odo, és la galeta de sempre, especialment amb aquests productes, i es manté la fórmula i la forma de fer. Inclús, a pesar que s'ha fet una molt gran inversió amb la maquinària per fer-les, per exemple, el sistema de forn segueix siguent el forn, no físicament, però fa les funcions del forn, que seria el forn de llenya de la casa de Pairal o de la Masia de tota la vida. I l'efecte, el calor i les hores que està allà dintre és el mateix, per aconseguir el mateix efecte.
Uh-huh. Ja per acabar, Víctor, parlàvem anteriorment doncs, d'aquesta línia comercial, d'aquest procés comercial. És un producte que es pot trobar a tot arreu, no? Els canals, bàsicament, quins són?
Bueno, en aquests moments, perquè la distribució ja alimentària és així, està tant a les grans superfícies, diguéssim, a les grans firmes, com a totes les botigues de queviures i de tal, especialment a Catalunya. És un producte variopinto. Ara mateix estem en una situació de crisi, però bueno, la galeta s'ha aguantat allà. Potser perquè l'han substituït per regalar, en comptes de regalar una caixa de bombons, han decidit regalar una caixa de galetes, que sempre és més barata. Uh-huh. Però està, concretament Birba, està pràcticament a tots els establiments, jo diria, de Catalunya, i el que es tracta és poder aconseguir i augmentar i fer la taca d'oli perquè això segueixi enrotllant pel resto de l'estat nacional.
Teniu el perfil del consumidor controlat? En el vostre cas, vull dir.
Sí, molt controlat. És veritat que ens encantaria que fos un perfil més jove, perquè a vegades, des de logo, tothom que té més de 40 anys sap el que és una galeta Birba i sap el que són les galetes de Camprodon. Amb nanos o joves de 20 o 15 anys costa una mica més, uh-huh. I això és un esforç que hem de fer en màrqueting per donar-les a conèixer, perquè si no el mercat se'ns està limitant. Però aquest és el sinó que hem de fer i és el que hem d'aconseguir, i estem fent productes nous, més moderns, amb més varietat, precisament per donar-lo a conèixer amb aquests altres sectors que avui no eren els habituals de consum. El nostre consumidor el tenim controladíssim. Mm-hmm.
Doncs acostar-se als més petits, que en definitiva és, jo diria, més el futur, recuperar tradicions. No fa pas massa parlàvem també d'aquesta tradició de berenar pa amb xocolata, que era fantàstic. Fantàstic, doncs, berenar galetes, que també està...
Galetes amb llet, que és
exacte, exactament. Doncs queda dit, aquesta tradició que s'hauria d'anar recuperant a poc a poc. Avui, en qualsevol cas, ens hem volgut acostar en aquesta bonica història que té Galetes Birba, una de les empreses segurament més antigues, més recorregut a Catalunya, elaboradora de galetes des de Camprodon, que han fet famós aquest pont de Camprodon, tal com ens deia el Víctor Marsal. Recomanem també una visita. Si voleu més informació, teniu una plana web molt interessant, que és galletesbirba.com. Aquí trobareu tota la informació que pugueu desitjar sobre aquesta empresa que avui hem fet protagonista amb els micròfons de Ràdio Estel, de la mà del seu gerent, del Víctor Marsal. Víctor, ha estat un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies, molt bon dia.
Adéu.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si vuoi conoscere la nostra cucina, ti aspettiamo in Sale Pepe.
Tu mi fai girar, mi fai girar come fossi una bambola.
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes Pizzería del Vallès en Sant Cugat i Sant Quirze y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Ciao, sono Marco, ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb diverses distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marron glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust. El Montseny amaga un petit paradís que convertirà el teu casament en el dia més especial de la teva vida. Can Pi Jaume, una finca enmig de la natura amb menús personalitzats i cuidats fins a l'últim detall. Fantàstics jardins, un servei complet i l'ambient perfecte per un dia perfecte. Can Pi Jaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Via Brea. Més informació al 972-870361. Can Pi Jaume, el paradís que imaginaves.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Trotamundos.
Around the world I'd search for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició d'avui, dissabte. Estem a una setmana d'aquesta diada de Tots Sants. Ja sabeu doncs, que en aquest espai de ràdio doncs, procurem, en la mesura del possible, seguir aquestes tradicions gastronòmiques doncs, que ens marca el calendari. Que la veritat és que són moltes i molt interessants. Bé, doncs d'aquí una setmana en tenim una molt arrelada aquí a Catalunya, es celebra especialment aquí a Catalunya, i a l'àmbit de la pastisseria hi té molt a dir, hi té molt a dir en aquesta diada de Tots Sants. A ningú, jo diria que a ningú se li ha escapat, doncs passar per l'aparador d'una pastisseria, tothom s'hi atura, perquè ara ja estan decorant aquests aparadors els populars panellets. Bé, doncs avui en volem parlar, i ho fem com sempre, que parlem de tradicions pastisseres, saludant aquest matí de dissabte, i és un plaer, en el senyor Jordi Madern, és el responsable de les pastisseries Foix de Sarrià de Barcelona. Jordi Madern, benvingut, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia. Un any més celebrant aquesta diada de Tots Sants, Jordi, que jo deia doncs que... Home, la veritat és que no per tirada, es continua celebrant, molt important, no? D'una manera molt important.
Sí, Tots Sants és una d'aquestes diades que, a pesar de que sembla que les tradicions i les diades doncs, es vagin oblidant, aquesta suposo que és degut a que hi ha molta gent que encara ret el seu culte als difunts i visiten cementiris i... I és el dia dels panellets i la castanyada i els moniatos i els marrons glacés, efectivament. I nosaltres, doncs, com cada any, doncs, ja estem treballant aquí i avui mateix ja panellets acabats de fer en els nostres aparadors, perquè el que els vulgui provar abans d'arribar la diada, doncs, que ho pugui fer.
Ja ho pot fer, Una diada molt marcada, que és el proper dissabte, dia 1 de novembre. En qualsevol cas, aquests panellets, que no sé si aquest any, respecte a l'any passat, han sofert algun canvi, no? No sé si la tendència és a lo tradicional o innovador.
El panellet, ja ho sabeu, és un postre fet amb ametlla i sucre, però, esclar, els que els fem ben fets, precisament aquest any és el primer any que el gremi de Barcelona ha fet una garantia que els panellets, els pastissers que vulguin doncs, tenir aquests rètols que posa el gremi, doncs ha de ser que tinguin la garantia de ser fets amb ametlla i sucre només, i fruites, i les altres coses que s'hi puguin posar. Però res de cap altra mescla, com n'hi ha que fan. Perquè, esclar, les matèries primeres són cares, aquest any precisament han augmentat, ja sabeu que el pinyó és molt car, i això fa doncs, que n'hi ha que es vulguin, doncs, hi vulguin posar fècules o... Tot això per estalviar-se la matèria prima. I aquest any, per primera vegada, veureu que en els separadors de les botigues que els facin ben fets, hi haurà uns rètols que aquells panellets tenen garantia de...
L'aval del gremi de pastisseria. Sí. Parlava dels pinyons, Jordi. Els pinyons realment tenen un preu elevat. De totes maneres, inclús venen pinyons de fora, no? Que tenen una qualitat molt diferent, no?, dels d'aquí.
Sí, bueno, això passa amb tot. Hi ha qualitats molt diferents.
Sí, sí.
Vull dir, amb tot això passa amb totes les coses. La gent ja ho sap, que amb les patates o amb les mongetes... Doncs, de la mateixa manera que passa amb patates o amb mongetes, doncs passa amb l'ametlla, i amb el pinyó, doncs que hi ha ametlles de diferents qualitats i el pinyó ara arriba, com que ha arribat a aquests preus, els preus del pinyó ara estan una mica exagerada i tot, eh? Els pins han agafat una malaltia, no sé si ho sabeu, i aquesta malaltia fa que...
produeixin poques pinyes i, en conseqüència, pocs pinyons.
Que les pinyes, no, que moltes pinyes a dins tinguin molts pinyons fallats. I llavors, mentre no es combati aquesta malaltia, doncs els va baixant. I llavors arriba aquests preus, que arriben pinyons de la Xina, que és un altre tipus de pinyó, la gent ja els va coneixent. Uh-huh. Però esclar que tenen un gust molt, molt diferent.
Molt diferent.
El nostre gremi i nosaltres, com sempre, no caiem en aquestes rebaixes de la qualitat. I encara que els panellets valguin cèntims, veureu que si teniu en compte el preu d'aquestes matèries primes, doncs no ho és tant.
Mm-hmm. Estem parlant d'aquesta tradició pastissera, sí. Tots Sants, panellets, castanyes, marron glacé, sí. Que això és un art, fer els marron glacé ben fets, la castanya com a protagonista. Sí, això home, sí que és una delícia absoluta, també.
Sí, home, el marron és una feina, els que saben com se fa, saben que és una feinada, a part de buscar una castanya també de qualitat. La manera de fer-la és el que dona la tònica de la qualitat d'aquesta, de la castanya, del marron glacé, vaja. Mm-hmm. Llavors, com cada any, doncs, els panellets, clar, sempre és un panellet, no té ara... A pesar d'això, esclar, canvien molt. Si comparéssim el panellet d'ara fins i tot amb el de fa 50 o 60 anys, ha canviat molt. I ha canviat molt perquè en lloc de... Abans, encara que es posés ametlla i sucre igual, però llavors no es feien servir fruites naturals com ara. I ara ho fem servir molt. Per exemple, hi ha el panellets fets amb llimona, uns panellets de llimona que fins i tot els hi trobes el gust de llimona i no són pelagosos com eren abans. Mm-hmm. Com era abans, com n'hi ha que els troben pesants o indigestos, bé, doncs us podeu trobar amb panellets que siguin quasi refrescants. Hi ha panellets doncs, fets amb gerds, massapà i gerds, marron glacé, amb castanyes confitades, amb fruites naturals desconegudes, com ara serves o coco, en fi, totes aquestes fruites que fan que com que més n'hi ha, se n'hi posa quantitat, doncs notes molt que... Allò no és que hi ha la fruita natural, que no són essències, tampoc. Mm-hmm.
Sí, que es nota l'autenticitat.
Això fa que el panellet llavors sigui més digest i més lleugeret i més agradable de menjar. Mm-hmm.
En definitiva, classes, la tecnologia i l'evolució doncs, d'aquest producte, evidentment, hi és, no? Però sempre es manté aquesta tradició. El senyor Jordi Madern, que sempre defensa tot el gremi de pastisseria de Catalunya, dient doncs, que allà on esteu doncs, aneu a la vostra pastisseria i acosteu-vos a comprar doncs, els panellets, els que pugueu comprar, però jo crec que, en fi, cadascú doncs, sap el que es pot arribar a comprar i a gaudir d'aquesta festa. Nosaltres, en qualsevol cas, ens volíem acostar un any més en aquestes pastisseries Foix de Sarrià, doncs, que són, jo diria, un element absolutament tradicional a la ciutat de Barcelona. Senyor Madern, li desitjo una bona diada de Tots Sants. Vostè segur que en menja, de panellets.
Sí, home, m'agraden molt. Jo sóc llaminer,
Molt, soc home, només faltaria, un pastisser,
Sí,
que no ho fos.
Soc, no, però n'hi ha que
bueno,
no...
Bueno, hi ha pastissers,
però,
és veritat.
Però sí, jo sóc i haig d'anar en compte perquè em poden arribar a fer mal. Sí, ara ja quan arribem doncs a una certa edat ens hem d'anar en compte perquè el pinyó que és tan bo i tan agradable, doncs és una cosa que si em menges gaire...
Pot ser indigest, sí.
Pot ser indigest, pot fer mal.
Sí, sí. Sí. En fi, tot en mesura. Doncs,
I ens toca vigilar, que perquè llavors ja, quan et fa mal ja no el trobes agradable.
Exacte, exacte. Bé. Tot en mesura i es disfruta més. Senyor Madern, ha estat un plaer, com sempre, i gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica. Una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Jordi Madern, el responsable d'aquestes pastisseries Foix de Sarrià, a la ciutat de Barcelona, com sempre, amb la seva tradicional i amabilitat, i donant fe d'aquesta llarga trajectòria vinculada amb la pastisseria. Realment és una enciclopèdia, el que ens pot arribar a explicar d'aquests pastissos, també en moltes ocasions amb vínculs molt directes amb la religió.
Trotamundos, el programa que et desperta la gana.
Doncs aquí acabem, posem el punt i final, quasi la 1:00 de la tarda, parlant de panellets. Nosaltres tanquem aquesta edició de Trotamundos. Gràcies a tots, amics, per la vostra atenció, per la vostra companyia el proper dissabte. I tornem a partir de les 10:00 del matí en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Sintonia que donem el relleu al nostre company del camp, a la taula. Us ha parlat Miquel Mercadal. Gràcies, bon dia.